A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ja us dèiem que els proposarem aquest ventall perquè ens ficarem dins el cor d'Europa a través de l'experiència d'una empresa de subhastes professionals privades online i anirem a parar a les Roquetes a través del portaveu de la Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes, tot passant també per una empresa immobiliària sitgetana de les que encara aguanta, si és que ho puc dir d'aquesta forma. Saludem a la Núria Mir. Núria, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
La Núria, apropa't una miqueta més al micròfon, sisplau. La Núria és de Sitges Houses. I encara aguanteu, eh? Que per molts anys.
Home, malament aniria. Malament aniria. Acabo d'acabar el primer any, començo el segon, amb moltes ganes i molta il·lusió. Bueno, ha sigut un any molt dur, mundialment parlant. Però bueno, es té que tirar endavant.
Podem preguntar, esclar, té un punt de gosadia, eh? Obrir una empresa immobiliària en un moment com aquest, el 2011, no?
A finals de la... gener del 2012. Uh-huh. Sí, sí, el pitjor moment. Però bueno, jo primer...
D'on venia la Núria?
Jo venia, ja porto 10 anys amb el sector immobiliari a Sitges.
D'acord.
I bueno, al final vaig decidir, treballant amb altres empreses, al final vaig decidir obrir la meva pròpia empresa. Crec molt primer en mi mateixa, després crec molt en Sitges. Sitges és diferent, Sitges és una població que... No és el mateix estar aquí que està...
Ara qui ens escolti, què diu ara aquesta dona? Que Sitges és diferent? És cert que és diferent?
Sitges és diferent. Sitges és una població que està, bueno, està molt a prop de l'aeroport, està molt a prop de Barcelona, està molt a prop de França, d'Andorra, és molt internacional, molt cosmopolita. Qui diu Sitges diu Sant Pere de Ribes, diu Vilanova, diu tot el que està al voltant,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I bueno, hi ha molta gent estrangera i hi ha molta culturalitat. Cada cap de setmana tenim alguna cosa diferent. Atrau molt a la gent. Molta gent d'empresa, sobretot estrangers, prefereixen viure a Sitges que no a Barcelona, perquè els agrada més, doncs, més tranquil·litat, més... No volen estar al centre de Barcelona. Hi ha molta gent que els hi paga encara a l'empresa, els lloguers, per exemple. Hi ha molt moviment.
D'acord. I hi ha diner, Núria?
Molt menys que abans. Els preus han baixat bastant, tant en lloguers com en vendes. Sí, s'ha acomodat tot a com està Espanya ara mateix, no? Però es continua fent amb altres preus.
Perquè l'empresa de la Núria es dedica a un tipus de vivenda determinat o...
A veure, jo porto moltes coses d'alto standing, això no vol dir que tinc coses també molt barates, molt bé de preu.
D'acord.
Però sempre que sigui un pis o un habitatge amb qualitat.
D'acord. Què és alto standing ara?
Alto standing ara...
Ho dic per si ha canviat també la percepció de l'alto standing en aquesta dècada que hem passat.
Bueno, és que els preus, hi ha molts preus que estan al 50%. Llavors, pues... No sé, què vols que et parli d'alguna zona...
No ho sé, una vivenda d'alt standing ara, que et diré, a Can Girona o a Terramar...
Una vivenda de Terramar que podia estar a 2,5 milions, per dir alguna cosa, doncs ara la trobes a millor 400. Depèn de com estigui l'estat de la vivenda,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però avui en dia el que posa el preu és el comprador. És el comprador i, bueno, tira i afloja, no? Però no és com abans que deies 2,5 milions i demà et pagaven 2,5 milions, no. Ara et diuen, jo li dono 1,5 milions, si vostè vol bé, i si no, està ple de cases. Me'n vaig a buscar una altra. I és així.
I com està la competència?
I amb els lloguers, el mateix.
I amb els lloguers, el mateix? Han baixat també a la vora de què? D'un 30%? D'un 40%?
30, 40, sí, no tant com un 50 de les vendes, no tant, però lloguers de 4.000 i 5.000 pues, estan a 3.000 o 2.500.
D'acord, baixaran encara més?
Bueno, jo sé, bueno, els que no han baixat, des de luego, tenen que baixar. I si no estan, hi ha molts pisos d'alto standing buits a Sitges, i no tan alto standing, buits perquè els propietaris no volen baixar. Si no es volen adequar els preus d'ara, estaran mesos i mesos buits.
Això és aquella màxima de tota la vida, eh? Jo no baixo, aguanto, fins que arriba un moment
tenen que baixar de cop. I llavors, bueno, em diuen, no, haver-te fet a casa l'any passat. Okay. Bueno, pues mira, no em vam fer casa.
És allò, no aguantis tant que acabaràs malvenent, no?
Això mateix, això mateix.
I això
sí, però
que...
quan la gent diu, no quiero malvender, no... O sigui, no és això, no és malvender, és vender al precio de ahora, que és molt diferent.
D'acord.
Sí, a mi, no sé, no m'agrada quan em diuen, no vull malvender. Abans tu compraves per 400.000 i venies per 800.000.
Clar, vols dir, Núria, que ara la percepció de tothom pot ser que es malvent tot, però el problema és que veníem d'uns preus que tampoc no eren normals,
no eren,
i per tant,
normals.
Ara no es pot parlar tant de malvendre, sinó de vendre al preu adequat, segurament, del mercat.
Sí,
no? Saludem en Jaume Ruiz. Jaume, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En Jaume Ruiz és de ProSubhastes i ve acompanyat, diguem-ne, del cap de l'empresa en aquest sentit, que és el senyor Michel Botrin. No sé si ho pronuncio, Michel, me va perdonar vostè per mi francès. A què es dedica ProSubhastes?
Bueno, ProSubhastes és una empresa molt jove que ha nascut precisament després d'analitzar les oportunitats que ens dona la situació tan difícil que hi ha actualment a Espanya o a Europa en general. Nosaltres hem creat un espai per empreses, petites i mitjanes empreses, que vulguin desfer-se de béns, equips, maquinària, etc. de segona mà. Aquest espai està creat, lògicament, en aquests moments es té que fer a internet, i ho hem fet donant suport a les associacions, gremis o cooperatives, on instal·lant una plataforma de subhastes en la web d'aquestes associacions,
sí,
els socis d'aquestes associacions puguin subhastar-se els béns entre ells de forma privada, professional i amb garanties, i a més justificant les operacions perquè els seus balanços després tinguin el reflexe real dels preus del seu estoc.
D'acord, o sigui, per resumir-ho fàcilment, una forma fàcil que les empreses puguin liquidar els seus béns, d'alguna manera, treure'n un rendiment, sí, un cop les coses no han funcionat com havien de funcionar.
O que funcioni. Un exemple molt clar, que és com podem aprendre com funcionem, és amb el gremi de constructors, per exemple. És un sector que està molt malament. Els que feien abans 1.000 pisos, doncs, tenien proveïdors de tota mena que els llogaven, els hi venien maquinària, puntals, feien estructures, excavadores, moviments de terres. Aquestes empreses, si estan dintre d'una associació a nivell de Catalunya, per exemple, una plataforma de socis d'aquest sector, doncs el que li sobren ara excavadores, perquè ja no fa tants moviments de terres, però hi ha una empresa que fa obra pública en un altre lloc, si l'empresa, per exemple, és de Sitges, i té un col·lega que està a Girona fent una obra pública, doncs comunicar-se ara els hi és més difícil si estan dintre de l'associació del sector. Amb aquesta plataforma de prosubhastes poden posar a subhasta l'excavadora,
sí,
i se la poden vendre fàcilment. A més, poden justificar la venda perfectament, queda reflexat en els seus balanços, i tot això és de forma professional i privada. És entre professionals, no és públic.
D'acord, anava a dir, això no és una empresa de subhastes a la qual hi tingui accés tothom,
no,
sinó que està destinada a empreses.
Professionals
i empreses.
I empreses, sí,
i empreses. Sí. Vostès es deuen quedar, òbviament, una comissió de la venda.
Exacte, com les subhastes generals.
Com les subhastes generals. Sí, sí. I hem de suposar que, tal i com estan les coses, això funciona.
Sí, nosaltres som una empresa molt jove, hem començat aquest any, però a França, per exemple, ja hi ha unes 300 corporacions que la fan servir, entre elles l'Ajuntament de Lyon, l'Ajuntament de París, també tenim activitat a Bèlgica i també hem començat al Gabon.
Al Gabon?
Tenim esperit internacional.
Internacional?
Sí, sí. Al Gabon, per exemple, amb empreses del sector petroler i d'enginyeria i indústria i gasística. Empreses de distribució de gas.
Que hem de suposar que, és clar, els béns que es posen a subhasta
són importants.
Són importants.
I, a més, donem un servei molt bo perquè poden, entre les empreses d'aquest sector, trobar materials que els és difícil, perquè també no se les intercanvien de forma local, sinó ho fan a nivell de les seves grans corporacions. I nosaltres som el lligam entre les corporacions i, a més, ho podem auditar, i llavors aquestes grans empreses, que totes estan en borsa, necessiten aquest fenomen que es pugui evitar.
D'acord. On comença i on acaba la responsabilitat de la seva empresa en aquestes transaccions?
Bueno, és la venda la fan entre dos professionals o dues empreses. Nosaltres som un intermediari comercial només.
D'acord. És a dir, que no es pot assumir la responsabilitat...
No.
D'acord, o una responsabilitat que vagi més enllà de posar en contacte dues persones.
Exacte.
I que qualsevol dels dos puguin al seu moment dir a la resta de la comunitat que aquest senyor no ha complert o el que sigui, no?
Sí, sí. A més, com que la plataforma la pot controlar l'associació, en aquest cas seria el gremi de constructors, si hi ha alguna actuació fora de lloc, la pot parar i pot retirar de la subhasta al subhastador.
Mm-hmm. Vostès tenen seu aquí?
Sí, a Sitges.
Sí, a Sitges.
Sí, l'empresa està a Sitges.
L'empresa està a Sitges, sí, i des de Sitges es mou el món.
Sí.
Es mou el món sense necessitat de delegacions en lloc, suposo, de poques, no?
La tenim a Brussel·les,
a Brussel·les.
I al Gabon hi ha una altra, i una oficina a Barcelona per representació.
D'acord.
Però la seu està aquí.
D'acord. Senyor Botenent, què està passant en Europa?
Bueno, nosotros, el grupo donde viene muy bien de hablar por subasta, que está tenido por Nordlink de Bélgica y también aquí de España, visitamos, estamos en 12 países, y en esos 12 países, en una parte marketing, en una parte de central de compra en el Gabón, y una parte de el tema del post-subasta. Yo pienso que en cada trabajo es diferente, son totalmente diferentes. Hemos hablado de inmobiliaria y del problema de Sitges. Si yo hablo de Bruselas en el tema de inmobiliaria, es preferible comprar con 1 millón de oro un apartamento, una casa en el centro de Bruselas, a donde se puede alquilar porque es el centro de Europa, sí, y hay muchos pedidos, mucho, y te da un rendimiento muy fuerte, que si alquilas aquí, a donde no hay rendimiento. Entonces, es eso el tema que se debe bien entender. Y si podemos decir que la noción de inmobiliaria de Bruselas funciona bien. Y si hablamos de aquí, decimos que hay un problema. Entonces, en la parte del marketing, es verdad que trabajamos en el tema del marketing elegido producto del año. Hacemos eso en diferentes países, que son elección por los consumidores de productos que están los mejores en el año. Y llevamos este tema, que es verdad que los grandes proveedores como Procter & Gamble, Unilever y tal, han bajado su budget marketing. Pero ya se ve la televisión, continúan a hacer. Entonces, si estás adentro, puedes aguantar, puedes continuar. Hemos invertido aquí en España el año pasado en la empresa Comercio del Año, que es también un premio que damos a las mejores cadenas de tienda, ¿eh? Y representamos ahora 200 cadenas como Decathlon, Carrefour, Cortes Inglés, bueno, todos los viajes, no sé qué, todas las cadenas que encuentras en toda la ciudad, en todo el país. Y vemos que también, para seguir, estas empresas deben obtener el premio, porque no somos nosotros que no somos un jury especial, damos la palabra a los consumidores. Y entonces los consumidores dicen, bueno, ahora es Lidl el mejor que está, o es Carrefour, o es Mercadona, no sé. Y después puede decir, no, es Decathlon Sport, y puede decir, es el consumidor. Al momento que das la palabra al consumidor, el consumidor responde. Y llevamos estos temas.
Y ahora, ¿el consumidor qué quiere?
El consumidor responde este año, en 2012, que hemos ya terminado para España.
¿Qué quiere o qué busca?
No es el precio, ¿no? Es calidad-precio. Es totalmente diferente. Pedimos 9 criterios. Pedimos el precio, calidad-precio, promociones, el ambiente de la tienda, el personal.
O sea, el consumidor tiene 9 posibilidades para establecer el criterio de valor del establecimiento que sea.
Hacemos adición de eso, cada cadena en la categoría de la cadena.
Y el precio no es prioritario, aunque lo parezca, no.
El precio es una parte muy importante, pero más las promociones son importantes. Entonces, hay calidad-precio y promoción, que no quiere decir precio, porque si puedes ver en Lidl, que ha ganado el año pasado y también este año, en el supermercado, Lidl puede decir, antes estaba un almacén low-cost, sí. Y no, porque ha hecho todo el tema de la verdura, y tiene verdura de calidad y tal, bueno, ha cambiado su modelo económico porque quería entrar como los otros... hipermercado.
Doncs, si ens ho permeteu, saltem d'aquestes grans corporacions a les Roquetes. I saludem en Samuel García, que és de la Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes. Samuel, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
El client vol preu, què vol el client?
El client vol tot, vol tot. En aquest moment ens hem tornat molt exigents.
Molt exigents?
Sí. Com que la realitat econòmica, o sigui, gaudim de menys capacitat
adquisitiva,
sí. Llavors, pues, busquem més i triem més, i ens costa més decidir-nos a l'hora de triar un objecte o una cosa que vulguem comprar.
D'acord. Es reflecteix més o menys en Samuel García amb el que ens acaba d'explicar el senyor Betonin, aquesta qualitat-preu abans que el preu?
Sí, sí.
Sí.
Lo que sí que jo penso que el preu té molt de pes, però sí que és veritat que valorem també molt la qualitat.
Què està passant en el petit comerç?
Doncs el petit comerç són moments difícils, però bueno, com amb tot. I bueno, per una associació de comerciants, pues, imagina't, o sigui, és molt dur subsistir, perquè clar, el comerç està tocat a nivell de, en el moment que no hi ha un flux monetari corrent com hi havia, doncs clar, el comerç, pues, els comerciants inverteixen en gènere que els hi costa treure, hi ha augment d'estocs i bueno, han de vendre sota peu i bueno, llavors és difícil fer un equilibri, no?
Uh-huh. Les Roquetes és un món a part? Vilanoveta, Vilanova, Ribes?
Jo penso que la realitat és, ens toca per igual,
igual per tots.
Sí, 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 sí. Amb reunions que hem tingut amb associacions de comerciants de Ribes, de Vilanova, d'aquí Sitges, pues, les conclusions són pràcticament les mateixes.
Algú té alguna esperança en alguna cosa?
Bueno, esperança en tenim tots, perquè si no tenim esperança...
No, és que ho pregunto perquè, esclar, el panorama més o menys el anem dibuixant de la mateixa manera cada vegada, i no sé si algú enmig de tot plegat pensa, home, no sé, passarem aquest any o que ve, o ningú planteja això ara i anar fent cada dia en la mesura que es pugui.
Bueno, actualment jo personalment penso que els hàbits de compra del consumidor estan canviant i els petits empresaris o ens hem de renovar i intentar adquirir aquests hàbits de compra nous, per exemple, mm-hmm, com deia el Jaume de la seva empresa que es dedica a internet. Jo penso que internet és un filó important, sí? A l'hora de les transaccions econòmiques.
Forma part d'aquests nous hàbits dels,
sí,
compradors?
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí.
No?
Sí.
Sense, sí, internet jo no podria treballar. És una cosa bona, és internacional. Sí, i tens que arribar a tot el món, no? Amb internet. A mi m'ha trucat un senyor de Macao, en català. Li truco perquè vull llogar un pis a Sitges. Dic, em truca de Macao. Això
no. Allò que un altre dia, que està de broma, vostè.
Això és impensable, no? En uns altres, sí, anys. Sí, sí, sí. Sí, a més, jo tinc la web amb tots els idiomes, habidos y por haber, i tinc també, la immobiliària també la tinc a Moscú, a Sant Petersburgo, i òbviament està aquí amb Rus, tinc molts clients russos, i col·laboradors russos també, i com si no t'obres al món, o sigui, no fas res, no pots estar tancat, no?
Esclar, no sé si poden anar russos a les botigues de les Roquetes.
Home, per poder...
Per poder poden anar, eh?
Poden anar.
Però què està passant amb els russos?
Bueno, que està passant que venen, pues, amb tropel, i ara estan esperant que surti aquesta llei de que quan comprin un pis bueno, és el que van dir, no? De 160.000, sí, euros ja tindrien la residència, i m'estan trucant. Ha salido la ley, ha salido la ley.
Esclar, per un rus un pis de 160.000 euros és, vaja...
Si són capaços de comprar 4 o 5...
És el que anava a dir, és la xocolata d'Ullor, un pis de 160.000.
I els tenen, pues, per llogar, per amics, per lo que sigui, no?
D'acord. Quin perfil de client és aquest? Ho dic per si és molt divertit, o rus en general, perquè...
Bueno, ara mateix
que
acabo de llogar...
T'ho pregunto, Nuri, sí? Perquè tothom està mirant els russos.
Sí?
El darrer dia que teníem el temps de la DEC, que ens assenyalaven que els russos són aquelles persones que, sí, volen el millor, paguin el que paguin, bueno, volen...
Hi ha diversos tipus de rus, no tot el rus és el mateix, no?
D'acord.
Jo, per exemple, acabo de llegar un pis a Sitges amb uns senyors, amb uns russos, i res, no han passat 4 mesos que s'han comprat un pis al Born, a Barcelona, per llogar turístic. No sabien res, no parlen espanyol, doncs ja s'han espavilat. I han comprat un pis a Barcelona per llogar turístic.
En 4.
O sigui que després hi ha el rus que vol, pues, milions, no? Milions d'euros i tal. Això ja és una cosa més exclusiva. Són cases que igual no estan ni anunciades perquè són coses molt privades.
Sí.
Llavors tot és, ja és diferent. Ja no és tan... És un internet, però és més amagat, és més privat, no?
Deu fer una mica d'impressió, això, no? Allò, veure com que... mous determinades quantitats per determinats, sí, béns immobles per,
bueno,
per...
Jo tinc l'orgull, i que sempre ho dic, que vaig vendre una casa i un terreny a Miss Rússia, que és allà quan vaig començar a estudiar rus, que ja fa 5 anys,
sí.
I sí, sí, aquesta noia tenia 22 anys i va comprar una casa i un terreny, pues, cataclac, vull dir, en un segon. El marit havia comprat un castell a França i li va dir, ara te compres la casa que tu queries en Espanya. Als anys 2008, clar, quan era la cosa...
Quan era la
clar,
cosa,
no,
quan
no és, això no és avui, però bueno... Està fet, vull dir, i això, doncs, bueno, ahir vaig començar a veure, no, doncs, que els russos, o sigui, vamos, que vindrien.
D'acord,
que vindrien,
perquè,
no?
Veritablement això és un punt d'inflexió en aquesta situació que vivim ara, des del punt de vista immobiliari, el mercat rus...
Sí, sí, és molt important, i jo també vaig a les fires, la meva immobiliària també, bueno, tinc presència amb gent russa que m'ho porta cap a les fires, i jo quasi cada setmana estic parlant amb almenys 6-7 persones russos, gent que vol col·laborar, gent que vol agafar la meva web per portar-se a la Rússia, gent que té amics, que gent que vol comprar. No, hi ha molt moviment, molt.
Hi ha molt moviment.
Molt.
I suposo també en l'àmbit empresarial, Jaume, és clar, quan una empresa mor, n'hi ha 4 o 5 que us interessa.
Sí, sí, o no mora, però es reforma, per exemple, si el que comentava, els que feien 1.000 pisos, ara el millor que fan és rehabilitar-los. Necessiten uns altres estris, uns altres proveïdors, o inclús si està morint, liquida millor els estocs, per exemple, amb una empresa comercial que després els porta al Marroc, que en tenim, de col·laboradors que fan això, compren puntals d'empreses de... estructures aquí i els porten al Marroc.
Ens ho poseu molt bé ara, perquè què està passant al Marroc?
Bueno, jo he viscut...
Que és un altre dels, diguem-ne, dels centres d'atenció aquests darrers mesos.
Jo he viscut 4 anys al Marroc, vaig anar a implantar una fàbrica industrial, una indústria espanyola, i que ja funciona, un cop muntada vaig tornar, i jo al Marroc vaig treballar molt bé, no tinc cap queixa, al contrari, em vaig adaptar molt bé, és un país que creix molt. Per això que ara aquí les dificultats les veig diferent, perquè allà jo vaig veure bidonvils al centre de Casablanca. Ara els, a mica en mica els han anat traient.
Perdó, què són bidonvils?
Bidonvils són xaboles. Al centre de Casablanca, al costat de cases com les del Vinyet. Ara els estan traient i estan fent vivendes socials i ha millorat moltíssim. El Marroc està creixent molt. Tinc clients i companys, bon, de Vilanova sé que n'hi ha un que està fent façanes i aïllament tèrmic, a Mausa de l'Hospitalet, materials de construcció, està a Tànger i a Tetuán. N'hi ha moltíssimes empreses catalanes i espanyoles.
D'acord.
El Marroc funciona, però nosaltres estem al Gabon i funciona el Gabon, està creixent moltíssim. Tinc amics a Angola, que el recordo del Marroc, es van traslladar a Angola i estan treballant fantàsticament amb el ram de la construcció.
Ells estan vivint el que hem viscut nosaltres?
Sí, sí, sí. Sí? Sí, sí. Si tenen vista no cauran el mateix error. Sí, sí, aquest sí, sí.
Si tenen vista, sí. Ja, com ho diuen això, que els diners ennuvolen la vista?
Sí, 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 sí. Sí, sí, es té que anar molt de compte, però bueno, ja ho saben, eh? Ho saben, sí? Ja. Ho han après perquè hi ha una presència espanyola molt important i francesa. I això, aquesta traducció els hi hem fet tots els que...
Té un punt de paradoxal, eh? Els russos venen cap aquí, sí. I els d'aquí se'n van cap al Marroc.
Marroc, sí, sí, sí.
A fer, diguem-ne, fer la fortuna allà, perquè aquí... Sí, sí. Ens hem quedat sense, perquè diguem-ne, capacitat pròpia de país poca hores d'ara.
Home, hi ha oportunitats i si no les tenim que crear, però clar, cada dia ens tenim que aixecar amb aquesta filosofia de crear oportunitats, no buscar-les, crear-les.
D'acord, ho dic perquè estem parlant amb dues empreses que en el fons estan traient el seu rendiment de fora.
Sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí. Més que d'aquí. Sí,
més
sí,
que d'aquí, sí. És així,
sí,
no?
Tant de vendes com de lloguer, sí, sí, és així.
Perquè aquí el mercat està...
Bueno, a veure, la gent jove espanyola i tal, i de Sitges, tenen que llogar perquè venen de Barcelona,
sí,
a Sitges,
sí, sí.
Però clar, ja et demanen pues, el descompte des del primer dia, la rebaixa, ja tens que anar, el que abans valia 1.000 ara són 800, el que eren 800 quasi són 600... Llavors, clar, ara et trobes pues, pisos de 200.000 que tenen piscina i ascensor, vull dir, coses impensables. I pisos de 600 amb ascensors que abans eren... És que no existia. O sigui, trobes més qualitat a molt, molt més baix. Clar.
Però, evidentment, un àmbit de clientela més reduït en capacitat adquisitiva que el que
podria
haver.
O sigui, el número de clients n'hi ha molts. Número
d'acord.
De clients n'hi ha molts.
Ara, capacitat ara, econòmica dels clients...
Abans ensenyaves un pis, potser que et diré jo, 4, 5, 6 vegades i el llogaves. Ara potser el tens que ensenyar 20 o 30 vegades.
D'acord.
I en una casa ja ni et dic, no?
D'acord.
Abans era...
Què ha passat en aquests 10 anys?
Què ha passat?
Si haguessis de resumir, sí, el que has viscut tu en aquests 10 anys de negoci immobiliari i si se n'ha de treure alguna lliçó d'aquests 10 anys...
Bueno, jo vaig viure el boom i me'n recordo que hi havia gent que volia comprar 3 cases al mateix dia. I l'empresa per aquí, per tal, i ara tot això era una falera. Jo me'n recordo els diumenges ensenyant cases de venda sense parar, un matrimoni al dematí, l'altre a la tarda, l'altre a la una. Ara això ja no passa, això ja és més en cuentagotes, la gent sap més el que vol i ja et diu de tal preu fins a tal preu i no em surtis d'aquí perquè és això, tot és més limitat, no? Però bueno, el que vol comprar, o sigui, el que és comprador. Després hi ha la gent que ve a passejar i a perdre el temps amb ells, a mi, al propietari i amb tothom.
D'acord, perquè
no?
Aquest Sitges que té aquesta capacitat d'atracció que ens deia la Núria, la té també per enlluernar a més d'un i...
És que molts estrangers quan arriben a Sitges diuen, oh, quina llum i quina pau i quina tranquil·litat i quin... No sé, que els encanta. I em tens que trobar alguna cosa aquí per nassos, perquè vull viure a Sitges, no? Bueno, o a Sant Pere de Riba, o a Montserrat, o on te sigui. I bueno, és que els encanta, és que estan molt a gust, molt a prop de Barcelona. Molts estrangers que venen... Bueno, ara hi ha un rus diferent, que no t'ho he dit, que hi ha uns russos diferents que porten els crios aquí, que tenen 8 anys o 9 o 10, només per estar un any per jugar a tenis a Vallpineda, en aquest cas, no? Llavors et busquen un pis per 8 mesos o 10 o... L'altra, la setmana passada en tenia un. El nen farà futbol a Cornellà i la nena farà tenis a Vallpineda. I viuen
I
als Estats Units, precisament, amb un...
I hem vingut per això?
Sí, 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 venen per 8 mesos, 10... Es veu que hi ha una, bueno, sí, hi ha una escola de, important
sí,
de tenis.
Sí, sí, sí.
I, clar, i per no estar en un hotel, busquen pis.
Però és a dir, ells viuen als Estats Units?
No, amb aquests mateixos, ells... aquests vivien en... Viuen a... Viuen a prop de Califòrnia amb, un, bueno, amb una casa d'aquestes impressionants.
Núria, això és una altra divisió, eh? Mm,
però vull dir, deixen les escoles, ho deixen tot als Estats Units o a Rússia, per parar un any el temps, perquè el nen faci futbol a la Masia o on te sigui a Barcelona, i la nena faci tenis aquí.
Dèiem això perquè és evident que ara la facturació està fora de les nostres fronteres?
Sí, mira, un cas que per apoyar els comerciants de roquetes. Des de la internacionalització que parlava jo, a roquetes. Conec una floristeria de roquetes, que no recordo el nom, perquè fa 2 anys ja subministrava i guarnia els creuers que arriben a Barcelona i Tarragona, des de Roquetes. No recordo ara el nom, però em va xocar molt i és una experiència molt bona. Una senyora amb una furgoneta i anava a Tarragona a portar flors als vaixells, els creuers que arribaven a Tarragona i a Barcelona.
Molt interessant.
Un cop a la setmana tenia un acord amb aquella naviera. Sí, sí, és curiós. Són oportunitats que tenen que tindre...
Les tens que buscar, vull dir, si no et donen feina, la feina te la tens que inventar,
sí,
la tens
sí.
que buscar tu,
i és
no?
de roquetes.
Dins d'un mar de molta competència, suposo.
Sí, sobretot al meu món d'immobiliari hi ha competència, bueno, hi ha de tot, hi ha de la legal, la il·legal, hi ha molta gent estrangera que està instal·lada en pisos a Sitges i que no tenen cap llicència de cap mena, hi ha molta cosa subterrània, hi ha molta cosa... Després, pues, les agències de les immobiliàries de tota la vida... Hi ha molta, n'hi havia més.
Com? N'hi havia, vaja.
N'hi havia 100 i pico l'any 2007.
Ens podíem posar a vendre pisos nosaltres mateixos, ja gairebé. Però dins de tot hi ha ara una forta competència també?
Sí, sí, sí. Sí.
Suposo que per aquest sector concret, que vaja, que és un sector emergent, com és el del turisme rus o com és de...
Sí, sí, perquè ara tothom, clar, tothom li ha donat per fer el mateix.
D'acord.
Per tirar cap a l'autostanding i per a los russos i per a... Però bueno, també has de saber, tens que saber, doncs, per començar tens que saber idiomes, després tens que saber tractar amb aquesta gent d'alto standing,
sí.
Amb els propietaris de cases d'alto standing, saber exactament, doncs, en fi, tot. Els preus d'una casa de 5 milions no és el mateix que vendre una casa de 500.000 euros, tens que saber doncs, les normatives de cada zona, en fi, tot, ho tens que saber moltes coses. No?
Des d'un punt de vista de marc legal, administratiu, aquí és un bon lloc per fer negocis?
Home, no en tenim un altre. Hi ha el marc que hi ha i es té que conèixer i està a la trinxera. Ara està a la trinxera. Jo sé que és difícil, però bueno, per això hi ha assessors i gabinets, però es necessita molta paciència.
Ho dic per si hi ha la percepció, i ara que parlàveu de la paciència, que aquí les coses s'han de prendre amb molta paciència des d'un punt de vista d'administració, de burocràcia, etc.
Sí.
No, va dir.
Penso que hablamos de dos cosas, si me permite. Tenemos Núria y
Samuel,
que hablan de business to consumidor. Nosotros hablamos con Jaime de business to business. Y yo, la vista que tengo, que es verdad que hay un problema en España de business to consumidor. Porque el consumidor, bueno, ya paro de 25, bueno, todo lo que entendemos en el y vemos en los diarios todos los días, es verdad. Y ha bajado el poder de compra. Entonces la gente busca ideas y tal. Pero cuando ves el business to business, es diferente. Mismo si la idea viene de otro país, el comercio del año viene de Holanda, ¿eh? De hacer un premio para eso, pero el consumidor es bien el español. Entonces responde a eso. Entonces la empresa que compra esta elección, porque hay un business model, ¿eh? Que compra, nos paga para estar dentro de este concurso, tiene dinero para hacer dinero de publicidad. Si antes elegido producto del año, Procter & Gamble ponía 2 millones sobre un producto, ahora pone 1 millón, pero ya todavía hay 1 millón. Entonces todo eso ya funciona. Y yo siento que se puede hacer cosas con business to business. España es el país donde hay el más de red social. a donde se puede hablar, se puede buscar, se puede encontrar, se puede... El tema es de bien encontrar a la gente para hablar del tema, del trabajo que tenemos que hacer. Y en la parte business to consumidor, ya lo siento que es difícil. Uh-huh. Ya lo veo yo mismo que voy a comprar. Yo tengo problemas de internet porque estamos al final en el Parque del Mar, allá ante la mar. Bueno, nadie no se ocupa, no hay profesional. Tengo un problema de televisión, no encuentro a alguien. Ajá. Y tal. Sí, pero ya se siente que esto no se... hay una fuerza, pero no se termina. Lo siento así. No vamos al final... del problema a donde a veces...
Pues, ¿qué nos falta?
Yo pienso que cuando hay un problema, no es una cuestión de dinero. No. Si no tengo televisión, no es un problema de dinero. Es un problema, ¿qué pasa porque no tengo una buena televisión? Recepción de buena televisión. ¿Qué pasa? Bueno, tengo, no sé, la línea, no sé qué. No, es mi trabajo, es el trabajo del profesional. Ajá. Y el profesional viene para reparar. No viene para pensar del tema global. Uh-huh. Entonces cambia una pieza. Es como si vas en el coche, tienes un coche y dices, mira, el coche. No, a un momento, ahora los coches, si tienen un coche de alta gama, miras todo. En un coche como Audi, Mercedes, uh-huh. bueno, Porsche, todo eso, todo está mirado. Nunca te vas a arreglar una cosa. Y si tienes un otro coche antes, vas al garaje y no te mira nada. Tengo un problema de bujía, pues te cambia la bujía. Pero no ves que el pneumático está pinchado. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y yo pienso que ahora la gente busca en los... Uh-huh. Yo busco aquí en Sitges almacén, gente para comprar un teléfono, quiero que me explican los teléfonos.
De acuerdo.
Un buen servicio. Y no lo tengo ese. Me vende un teléfono. Bueno, eso puedo. ¿Qué hago? Lo compro por internet.
Es muy definitorio esto.
No,
que
pero lo compro por internet. Ajá. Ahora MediaMark ya empieza a hacer cuenta. Y yo pienso que si estos pequeñitos almacenes no se ponen a llevar, a coger por la mano el cliente y a ponerlo completo, todavía no es un problema de dinero, pero si da el servicio no hay problema. Respondes al servicio que pides para que funcione.
O sea que tenemos que cambiar, ¿qué? ¿Nuestra convicción, nuestra forma de hacer las cosas? ¿Hacerlas de un modo más profesional, de un modo más? ¿Sí?
Sí, que no ponemos... no sé cómo se dice, debruller...
Espabilarse, bueno...
Debemos coger el tema completo. Ajá. Y cuál es el problema de la persona. Tiene 1,000 euros para hacer eso, voy a ver lo que puedo ayudarlo.
De acuerdo. Tener la capacidad de asesorar...
Completamente la responsabilitat. Ajà. Que tiene.
D'acord. Ha posat un exemple molt singular, bé, però segurament moltes persones en algun moment...
Jo tenia un exemple de...
En algun moment s'hauran sentit identificats amb això. Vas a una botiga, preguntes per alguna cosa, no et saben acabar de dir i al final acabes escollint... no sé si això...
Jo penso que Michel ha donat el clau des del meu punt de vista de la situació del petit comerç. O sigui, la tendència de compra ha canviat i el petit comerç només té possibilitat de subsistir si es professionalitza. Uh-huh. i dona un servei que no el podem tenir a internet. O sigui, uh-huh. la professionalització i la preparació uh-huh. envers la situació actual per poder donar una resposta, una solució a un consumidor és la clau per poder subsistir.
És a dir, la capacitat de donar resposta, de conèixer de dalt a baix el producte que es ven, de poder donar alternatives al consumidor a partir del propi coneixement d'allò que s'està venent, totes aquestes coses...
Clar, si ens quedem amb les mans plegades, pues ens passaran per davant, perquè internet té una força que no la podem tenir al petit comerç des de la localització que tenim.
Teniu la proximitat. Això
sí, tenim la proximitat. Sí. Valor,
d'acord, però és que està molt singular això.
Però és que
d'una persona,
internet ens dona també...
Clar, també.
Però una persona, un client que diu jo aniria a una botiga, uh-huh. però al final acabo comprant a internet perquè en la botiga no acabo de tenir tampoc la informació.
És el que deia Michel, perquè per comprar un telèfon el puc comprar perfectament per internet perquè ja la botiga no em sonarà, no em sabran donar una resposta. Hostia.
Però és normal mismo per la cadena d'alimentació. ahora todo se conoce. Entonces coges una lista, ya casi se hace automáticamente, coge, te repite la lista cuando te, bueno, te hace, llamas, pum, pones el, ya te lleva un camión y te lo pone en tu nevera. Entonces, y pagas tú mismo. Y si no te gusta el producto, ya te lo llevan y te lo cambian. Bueno, entonces, todo eso, ellos han entendido el servicio. ¿Por qué esta forma, la forma de los años que ya vienen, no en 50 años, en 2, 3 años? En Bruselas nunca fue en el Carrefour. Es el Carrefour que viene a casa. Entonces, y no soporte las botellas en el piso y tal, lo pone todo. Entonces, pago lo mismo que si estaba en el almacén. No pierdo tiempo, no voy al parking, no cojo mi coche. No, bueno, y conozco cuando compro la mantequilla, si veo que es la que compro siempre, esta misma, no voy a ver todas las mantequillas que hay. Y todo eso, y además, en el marketing, si el web quiere decirme que hay una nueva mantequilla, me le van a decir y me le van a hacer un precio para que le compre, que le pruebe y tal. Entonces, todo eso, y voy a tener un cupón de reducción y todo eso, ahora llega. Yo cuando empecé a trabajar en España, había 5% de personas que compraban la web. Ahora estamos en 19. En Bélgica estamos a 34. En Francia estamos casi a 40. 40% de la población francesa, bueno, del tema, sí, no la población, del tema global de compra, se hace por Internet. Se hace por Internet. Entonces, ¿qué, si no cogemos este pasaje, si no vamos allá, si no vamos en Rusia para vender, porque son ellos que hacen,
estén perdidos.
Vamos a morir, es cierto. Pero yo pienso que estas pequeñitas tiendas pueden hacer la cosa, porque la web puede estar al lado de mi casa. Entonces, y me puede dar un servicio y tengo un problema de televisión, no voy a llamar a Barcelona, voy a llamar aquí en Sitges, si el tío viene i me dice, te puedo ayudar, te puedo hacer.
Una certa sensació tenim que en algunes coses hem de tornar a fa 30 o 40 anys enrere.
Sí.
Sí? Quan a la botiga del costat de casa compràvem una cosa i ens deien, si et passa alguna cosa, truca'm, que aleshores, i ara habitualment el sistema és, bé, ens truques i t'ho enviarem a la casa i a la casa ja ens diran alguna cosa, etc. Núria, anaves a apuntar.
Sí, anava a apuntar amb això de donar serveis al client, en aquest cas. Abans, o parlo de fa anys, tu llogaves un pis i firmaves i t'oblidaves. Ara mateix, bueno, jo més del 60% podria dir quasi que són estrangers, llavors són gent que jo ja tinc com una àrea, faig el que es diu relocations i els hi busco pues, tot, des de, els acompanyo a fer el NIE a Vilanova, els hi ensenyo, o en totes les cases meves poso... Eso. En totes les meves cases anuncio pues, el col·legi anglès, el col·legi francès, l'autobús del col·legi alemany...
Has de fer de gestora... De gestora d'una nova vida, per dir-ho així,
I si em demanen pues, canguro, la noia de neteja, o sigui, ajudar amb tot.
D'acord, és a dir, jo...
A més, venen a Espanya, igual no parlen espanyol, no coneixen ningú...
Jo li compro la casa a vostè, i vostè a la vegada em busca escola, em busca...
No, i tot un seguit de serveis. Els hi presento reunions on hi ha unes causes... Bueno, hi ha una cosa que es diu Cinnamon, a Vallpineda, reunions de gent anglesa, de gent que se'n van junts al zoo amb els nens...
El que sigui.
O sigui, ajudar a integrar-los dintre de Sitges... I
amb tot un seguit de serveis.
Tens de donar bons serveis.
S'ha d'anar per aquí, Samuel?
Sí. S'ha d'anar per aquí.
Si no, se te'n van a la competència. Hi ha molta competència, o dones un bon servei o els perds. No?
La confiança, jo crec que la confiança també és important. Que el comerciant et doni la confiança i que sàpigues que no t'està enganyant.
Per tant, entre la confiança i el bon servei. Saludarem en uns moments a la Míriam Sánchez, que ens portarà l'agenda de la DEC. En uns moments li demanem a Samuel que s'aixequi un moment, perquè aquí no tenim més cadires que les que hi ha, i que la Míriam ens obri. Gràcies, Samuel. I saludem a la Míriam i en uns moments conversem sobre l'agenda de la DEC. Míriam, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
L'agenda
bon
de la DEC.
Bon dia a tots.
La Míriam està darrere el vidre,
Sí, sí.
Però com que això és un quarto petit, que deien aquells, doncs ara ens ofereix l'agenda. Per on comencem, Míriam?
Doncs comencem dient-vos que ja està llesta la nova programació de cursos, que des del Departament de Formació de la DEC programen mensualment. Ja tenim la del mes de gener i en els propers dies tindrem febrer i març. La podeu consultar tot al nostre web, www.adec.cat. D'altra banda, recordar-vos que la propera setmana tenim un networking breakfast on es presentarà el programa Direcció de Pimes, promogut per l'Escola Direcció d'Empresa, l'EDE. Tindrà lloc en dues seus, com ja sabeu, el dimarts dia 15 de gener a 9:45 del matí a Vilanova i el dimecres 16 de gener a 9:45 també a Vilafranca. Dir-vos que cal confirmar assistència i que serà un bon moment, doncs, per, a part de conèixer aquesta programació del programa de direcció de pimes, fer una miqueta de networking entre els diferents empresaris.
D'acord. Assistència, suposo que trucant directament a la DEC?
Exacte, al 902-106-700 o a través del web mateix.
www.adec.cat,
exacte,
on també es pot trobar, suposo, tot el programa de cursos.
Tota la nostra agenda, els cursos, tot el que fem, les notícies de les nostres empreses, el directori, tot, un gran ventall de possibilitats hi trobareu.
El 2013 acaba de començar només i, per tant, aquelles persones que tinguin interès en cursos, que tinguin interès en seminaris, que tinguin interès en assessorament o bé en incorporar-se a la llarga llista d'empreses de la DEC, directament es poden adreçar també al web i demanar informació i poder tramitar totes aquestes coses, no?
Exacte, tenen el nostre web on poden sol·licitar informació, poden acostar-se a les nostres seus, a Vilanova, al carrer Àncora número 3, o bé a Vilafranca, al carrer Beneficència. Allà ens hi trobaran el personal, que esperem assessorar tot el procediment, però sobretot recordar-vos que, doncs això, l'Escola Direcció d'Empresa té el nou llistat, que a part del programa de Direcció de Pimes fa cicles al llarg d'aquest primer trimestre de l'any. Ja tenim els cursos de lideratge, comunicació, màrqueting, recursos humans, tot això adreçat a directius de mitjanes i petites empreses, on... Bé, també al web de l'EDE, que és www.ede.cat, trobaran detalladament, doncs, les hores,
tota la informació sobre aquests cursos,
matrícula, tot.
Moltes gràcies a Michel, moltes gràcies a Jaume, moltes gràcies a Núria, moltes gràcies a Samuel i a la gent de la DEC que ens ha permès, doncs, apuntar quatre coses sobre aquest 2013 i com ho viuen les empreses, sobretot internet i compromís i confiança. Són les 11, tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.